Que deies a l'escala, no m'espantis.
No, aquí, sí, van que tenia toros, aquí. Per la festa major, vaquilles, aquí, ah, a darrere vostre.
El vaquilla, aquell robava.
Vinga, va, adeu, i ens veiem demà amb més temes i més converses. I ara l'informatiu.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El Consell per la República i l'Assemblea Nacional Catalana mantenen viu el resultat de l'1 d'octubre. Així ho van fer expressar en un acte celebrat ahir el vespre al CER. El Consell de República i l'ANC recorden que l'1 d'octubre del 2017, com el dia en què Catalunya va decidir fer ser independent, i fan una crida a seguir reivindicant el resultat del referèndum. Amb aquesta notícia encapçalem l'informatiu d'avui dijous, dia 2 d'octubre del 2025. Qui us parla, Sergi Corral. Un informatiu que conté tots els següents titulars. Interior rectifica la sanció al regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, per desobediència. El Departament d'Interior de la Generalitat ha retirat la sanció de 600 euros a Xavier Ballesta, que l'acusava de desobediència durant l'acte independentista de la Diada de Catalunya, segons argumenten, degut a un error a la instrucció. Comença la setena edició del taller de restauració de barques. Les drassanes Sala han acollit aquest inici del curs de restauració d'embarcacions tradicionals. Un total de 8 alumnes, entre ells 4 que repeteixen, es posen com a objectiu aprendre a restaurar i treballar les embarcacions de fusta. I en terreny esportiu, i concretament en la vessant més solidària de totes, 4 equips amb accent escalenc competiran a l'Onco Trail de dissabte, una competició amb l'objectiu de recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. L'agenda d'activitats i la informació meteorològica, encapçalada per aquesta bonança, temps plàcid i un ambient, això sí, fresc a primera hora, completaran un informatiu local que tot just ara comencem. I ho fem per la notícia que encapçala aquest informatiu. El titular, el Consell de la República i l'Assemblea Nacional Catalana mantenen viu el resultat de l'1 d'octubre. Ho van expressar en un acte celebrat ahir al vespre al CER de l'Escala. Aquestes dues entitats recorden que l'1 d'octubre de 2017, com el dia en què Catalunya va decidir ser independent, i fan una crida a seguir reivindicant del referèndum. Ens ho explica Miquel Pagès.
Una cinquantena de persones van assistir a l'acte organitzat pel Consell per la República i l'ANC de l'Escala, coincidint amb l'1 d'octubre. L'acte va consistir en la lectura del manifest d'enguany, la projecció del documental el 1 d'octubre i un col·loqui per acabar amb un aperitiu. Els organitzadors pensen que els resultats de les votacions d'aquell 1 d'octubre de 2017 segueixen vigents, que ja s'ha votat, que no es tracta de recordar, sinó de tirar endavant el resultat assolit. Alicia Ribalta, del Consell per la República de l'Escala.
Més que res, volem continuar dient que encara hi som, que estem aquí, que per el futur dels joves hem d'aconseguir que s'implanti aquesta votació, aquestes eleccions que es van fer, que són legítima, és una votació legítima, tot i que van intentar prohibir-la, es va aconseguir fer. I doncs continuar animant a la gent, per explicar a la gent de, no és que ho tornem a fer, perquè no ho tornarem a fer perquè ja ho hem fet, sinó que ara el que hem de lluitar és perquè s'implanti aquests resultats.
L'acte celebrava el CER, l'espai on finalment es va poder votar al municipi. Xavier Ballesta, ANC L'Escala.
Aquest és un lloc emblemàtic, perquè finalment, després d'haver estat en 3 col·legis diferents i tot el que va estar passant, que ens varen estar perseguint i intentant requisar les urnes, els van poder concentrar totes aquí i van poder acabar les votacions aquell dia aquí a l'Escala. Alguns recordaran fins i tot aquest carrer que va quedar bastant bloquejat per tractors i així dels nostres pagesos. Són records molt macos que em sembla que any rere any els hem d'anar mantinguent o recordant, i els que ens creiem que allò va valdre d'alguna cosa, doncs em sembla que hem de ser aquí a primera fila i hem de recordar-ho i animar tothom que no ho oblidem.
Es comentava també, fent referència al que va passar l'11 de setembre d'aquest any, que el 155 encara continua també a l'Escala.
Pel que sembla, no només a la Generalitat, el tenim escampat doncs, per tot Catalunya i bueno, continuarem lluitant, continuarem defensant els nostres drets perquè tenim dret, no era una manifestació, era un acte, tenim dret a fer actes, tenim dret a dir el que nosaltres sentim, el que nosaltres creiem i amb tot això que està passant, l'únic que ens està demostrant és que la independència és molt necessària.
Interior rectifica la sanció al regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, per desobediència. La Generalitat ha retirat la sanció de 600 euros al regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, que l'acusava de desobediència durant l'acte independentista de la Diada de Catalunya a la plaça de les Escoles. Segons hem pogut saber, aquesta rectificació és degut a un error en la instrucció. En té tots els detalls Maria Pagès.
La sanció de 600 euros per desobediència a l'autoritat durant l'acte de la Diada de Catalunya que el regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, ha rebut aquest 1 d'octubre, finalment ha quedat en paper mullat. El Departament d'Interior ha traslladat aquest dijous al matí a l'independentista que retira la denúncia a causa d'un error en el procediment d'instrucció. En concret, se l'acusava de no voler identificar-se quan els agents municipals ho van requerir i de no retirar del mobiliari públic banderes i pancartes no autoritzades. Unes imputacions que el regidor ha descrit de molt greus.
Crec que és molt greu. M'arriba, la notificació arriba perquè per desobediència, per no voler-me identificar i per no voler treure pancartes. Per aquestes dues coses. Primera, a mi no em demanen que tregui cap pancarta, perquè en el moment que a més m'ho demanen no hi ha cap pancarta penjada, hi ha uns fulls de paper en forma d'estelada penjades a la nostra taula, és tot el que hi ha, i la identificació li dic que no la porto a sobre i que si vol li doc el número i el meu DNI. I no em va tenir prou, la gent va dir que necessitava el document.
Així doncs, Interior ha rectificat i en aquest sentit Xavier Ballesta no haurà d'abonar l'import de la multa i se li retiren els càrrecs per desobediència. De fet, l'actuació policial durant l'acte que l'ANC i el Consell per la República van organitzar a l'Escala amb motiu de la Diada de Catalunya va centrar les crítiques de Gent de l'Escala i Junts en el darrer plenari municipal. Amb dos partits van exposar que els agents locals van requerir als concentrats que retiressin pancartes i estelades i els van demanar que només podien exhibir senyeres. Foren identificades algunes persones, entre elles Xavier Ballesta, que estaven filmant el succés. I des del consistori ja s'ha negat que l'alcalde o el regidor donessin la directriu de treure les banderes independentistes i que la situació es va corregir quan en van estar al corrent.
Ens fem ressò que ha començat la 7a edició del taller de restauració de barques. Les desenes sales han acollit aquest inici del que és un taller on hi participen un total de 8 alumnes, entre ells 4 que repeteixen, i es posen com a objectiu aprendre a restaurar i treballar les embarcacions de fusta. Un total de 8 participants han començat a rebre el mestratge de Salvador Feliu, en Xeve, per aprendre a restaurar embarcacions tradicionals. Són els alumnes que participen en la 7a edició del taller de restauració d'embarcacions tradicionals que es farà a les instal·lacions de la drassana sala del Port de l'Escala en 4 sessions repartides entre setembre i octubre. Salvador Feliu, mestre d'aixa de drassana sala, ens explica en què consisteix el taller.
Bueno, l'objectiu d'aquest curs és que si algú li cau una barca a les mans, algun dels alumnes, que sàpiga per on ha de començar, quins materials ha de fer servir, com ha de començar la feina. De fet, un cop acabat el curs, més o menys tens una idea de com fer tota la reparació, no? Sempre i quan no hi hagi avaries molt grans, que després ja implica un professional, no? Però el que és la restauració, posar-la al dia, reclavar-la, calafatar-la, tot això ho saben fer quan acaben el curs.
Entre els alumnes, la meitat d'ells són repetidors d'altres edicions que s'han quedat encara amb ganes d'aprendre més de les arts de treballar la fusta de les embarcacions tradicionals. L'altra meitat són alumnes nous d'aquest any. El curs s'organitza en 2 nivells i es treballen diverses barques, entre elles les que formaran part de la Festa de la Sal. L'Igor Bogdanovich i en Miquel Cabassa són alumnes del taller.
Sí, és veritat, no sabia res, jo tocava fusta per altres coses, no? De fer la tauleta de nit. Però, clar, en transcurs d'aquests cursos, dos cursos que vaig fer, aquest és el tercer, vaig aprendre molt i sobre l'estructura de les barques i sobre els materials i com es substitueixen, com es mantenen, calafatar, fer bueno, les coses bàsiques. Jo el que faig també és venir aquí entre cursos, sempre quan tinc temps lliure, així a treballar una mica amb Xeve i aprendre més.
Sí, la passió sorgiria de tot allò relacionat amb el nostre patrimoni cultural, ja sigui de la mà o d'on sigui, i aprendre les tècniques antigues, la tecnologia que es feia servir aleshores i també dissenys que avui en dia encara perduren, amb tècniques que avui en dia encara perduren. La meva barca té gairebé 100 anys.
Entre les diferents tècniques que treballaran s'hi troba l'art de calafatar, un procés bàsic en la restauració de la fusta.
Esta barca s'ha de calafatar. Ha estat molt de temps en sec, una barca que bastant nova, que està en molt bon estat, no s'haurà de reclavar, per tant, per això necessitarem altres barques, perquè en aquesta no podrem reclavar, però s'ha de calafatar, haurem de decapar una mica la pintura per veure bé el comens, buidar els comens, les juntes, i tornar-hi a posar estopa. Llavors, això, com que és part del curs, ho aprendran a fer. Si s'acaba bé i si no s'acaba, doncs ja l'acabaré jo la setmana que ve.
Els mestres d'aixa són professionals que se'n cuiden de la fabricació i reparació d'embarcacions, un ofici en perill de desaparèixer i que forma part del patrimoni mariner internacional.
S'han perdut molts mestres d'aixa, i allà on s'ha perdut el mestre d'aixa s'ha perdut la flota de fusta que hi havia. És a dir, és una cosa que va com molt lligada. Si es perden les barques, si es deixen de fer barques, el mestre d'aixa no té feina. Si el mestre d'aixa no té feina, es reconverteix, fa una altra cosa, i aquell poble es queda sense mestre d'aixa, i quan es queda sense mestre d'aixa, tot el que quedava de fusta en aquell port, en 10 anys està tot fulminat. No, si no hi ha algú que pugui fer el manteniment de les barques, la gent les abandona, o les plastifica, o les deixa perdre.
El taller de restauració és organitzat pel Museu de l'Anxova i de la Sal, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala, la Cofradia de Pescadors, les Drassanes Sala i l'Associació de Vela Llatina de l'Escala. Des de l'Ajuntament es posa èmfasi en la importància d'aquest taller per preservar i difondre el patrimoni mariner. Martí Guinart és el regidor de Patrimoni Històric de l'Escala.
Bé, des del museu, des de l'arxiu, sempre hi ha hagut aquesta voluntat de preservar el patrimoni, però no només de preservar-lo, sinó d'explicar-lo, de difondre'l, de fer que la gent el conegui i d'alguna manera doncs, se l'estimi. I accions com aquesta, junt amb moltes d'altres, com la Sal, el taller de cançons tradicionals, o sigui, tot el patrimoni material i immaterial que hem heredat dels nostres avantpassats, doncs mirem quina és la millor manera de preservar-lo i d'explicar-lo.
El taller finalitzarà el pròxim 18 d'octubre, després de completar les 4 sessions de 4 hores de durada cadascuna els dissabtes al matí. I en terreny esportiu, i sobretot en la vessant més solidària de totes, 4 equips amb accent escalenc competiran a l'Onco Trail d'aquest dissabte, o sigui, celebra una nova edició, amb més de 300 grups participants. L'objectiu és recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer, i enguany les aportacions dels equips ja superen els 400.000 euros. Ens ho explica l'Ivan García.
L'Anxova Corredora, el Club Esportiu L'Escala, les Bales de l'Empordà i les Mateues seran els 4 equips amb accent escalenc que participaran a l'Onco Trail d'aquest dissabte. Tots ells fa mesos que es preparen per aquesta cita solidària.
Anxova Corredora per segon any, representant l'Escala Tope. I si sí, aquest any l'altra meitat de l'equip doncs, ha canviat, tenim un equip, la meitat de l'equip que són joves, amb moltes ganes, i segurament que ho faran igual de bé que els de l'equip anterior.
Només ser seleccionats ja ha estat un èxit, no? Vull dir, al final podem participar i per tant doncs, hem pogut donar aquest nostre granet de sorra a nivell econòmic a la Oncolliga. Llavors què sentim? Doncs mira, tenim ganes de compartir entre amics doncs, aquesta activitat esportiva i ho farem a través de... d'això, del córrer per la muntanya.
Tots estem molt contentes perquè l'any passat vam entrar al sorteig però no ens va tocar i aquest any per fi hem sigut seleccionades i ha sigut un any bastant entretingut preparant la cursa que serà aquest dissabte que ve.
Som les Mateues, som un grup de noies d'aquí a l'Escala i d'alguns pobles del voltant que ens agrada córrer, que ho fem sovint juntes i aquest any hem tingut la sort doncs, d'haver sortit com a equip per fer l'Oncotrail i per tant doncs, afrontem aquest repte per primera vegada, que algunes de nosaltres sí que ja l'havien fet, havien participat amb altres equips, però per d'altres és la nostra primera vegada. Per tant, és un repte emocionant, un repte que afrontem amb molta il·lusió, amb moltes ganes de compartir-lo i de passar-nos-ho bé. Ens hem preparat a vegades per separat i a vegades doncs, ens hem intentat anar trobant juntes doncs, per poder fer aquests entrenaments, anar-nos coordinant i coneixent a l'hora de córrer totes juntes i bé, ho afrontem, tal com deia, amb molta il·lusió.
El recorregut serà circular, constarà d'uns 100 quilòmetres amb arribada i sortida a Palafrugell. Cada equip haurà de recórrer aquest trajecte en un màxim de 30 hores.
Els dos equips hem de sumar un total de 100 quilòmetres. El nostre equip haurà de fer 50 quilòmetres i l'altre també. I més o menys, perquè ho entengui, comencem a fer trams de 10 quilòmetres, més o menys, i fem relleus. Quan nosaltres acabem de fer el primer tram, el segon equip ens espera, fem el relleu del xip i ells se'n van a fer el segon tram i nosaltres ens desplacem fins al tercer. I així, successivament, fins a fer 10 trams. I en total sumen un total de 100 quilòmetres.
En total s'hi han inscrit més de 500.000 d'equips, dels quals 300 han estat seleccionats.
I moment per repassar tota l'agenda d'activitats del que queda d'aquesta setmana. Començant per 8, dijous, dia 2 d'octubre, a 4:45, billar més 60 al Casal dels Jubilats, una activitat que estarà vigent fins al 8 de desembre. A les 7 de la tarda, projecció de Senyor Llévame Pronto dins del projecte de Docs del Mes. Això serà a l'Alfolí de la Sal. Divendres, 3 activitats del Més 60 en sessió de matí a 10:45, gimnàstica Més 60 al Centre Cívic Xalem. A les 4 de la tarda, ioga a la platja dels Riells, dirigit per Anna Ribalta, també dintre d'aquests Més 60. Tornem al matí perquè a les 11 hi ha art-teràpia a la biblioteca del Casal dels Jubilats. I en horari de tarda, a les 6, xerrada La Mar de Dones, ahir i avui, aquí i arreu, a càrrec, en aquest cas, de Mercedes Vilanova. Això serà a la casa del Gavià. A continuació, a les 7 de la tarda, presentació del llibre Salaó és nom de dona, homenatge a les treballadores de la fàbrica de Salaó del Peix de l'Escala, acte que serà a l'Alfolí de la Sal. Entrem en terreny de cap de setmana, dissabte dia 4, a les 7 del matí, jornada de pesca científica al Club Nàutic. A les 9 del matí, sortida guiada als llocs d'interès geològic i presentació de la guia d'indrets geològics editada per l'Ajuntament de l'Escala com a estrena. El punt de sortida serà l'aparcament de Punta Mungó. A 11:45 del matí, visita guiada a l'exposició Pinta, no deixis mai de pintar, de Daniel Verdala a l'Alfolí de la Sal. I saltem a diumenge, diada important, perquè a partir de les 12 del migdia, la 35a festa de l'anxova, amb activitats, amb el pregó, amb l'entrega de l'anxova d'or a la punta, la degustació, etc. I atenció, perquè aquest divendres, demà mateix, dia 3, comença la ruta de l'etapa de l'anxova. I el que hem de fer ara és donar tots els detalls de la previsió meteorològica per avui i per demà.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Finalment ahir vam poder fer números del balanç d'aquest mes de setembre, del resum de setembre aquí a l'Escala. La temperatura mitjana es va quedar en 20,8 graus, és a dir, un valor completament igual a la mitjana climàtica, una diferència de 0,0. Respecte a la pluja, la precipitació, vam rondar els 75 litres per metre quadrat, uns 10 litres més aproximadament que la mitjana climàtica, per tant, un setembre lleugerament més plujós. I un setembre, que ja com vam avançar, el vam acabar sense cap dia de tramuntana, és a dir, amb el marcador a zero. I per primer cop, aquest 2025, per primer cop en tots els registres, hem registrat 4 mesos on no hi ha hagut cap dia de tramuntana. Per tant, una efemèride històrica amb un total de 19 dies en el que va d'aquest any. Avui encarem una diada de dijous assolellada, amb molta bonança, un molt bon dia, encara bona visibilitat i temperatura que migdia i tarda voltarà els 20 a 22 graus. Avui no farà tanta calor com va fer en el dia d'ahir, notarem una miqueta més de fresca tot plegat perquè el vent de cara, sobretot a migdia i tarda, girarà més a marinada de gregal a llevant, per tant un vent una mica més humit. A mar tindrem marejol, alguna àrea de maró i tràgol de gregal entre mig metre i un metre d'alçada. Demà divendres tindrem el cel variable tot el dia, en general domini del sol, però amb un tel de núvols prims que aniran circulant i que no marxaran tota la jornada. Ambient fresc a primera hora, mínima que voltarà els 12 als 14 graus, notarem més fresca de bon matí, i màxima entre 21 i 23 graus. Ben en calma a primera hora i demà marinada molt fluixa de xaloc a migdia i tarda. A la mar tindrem arrissada tot el dia. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert el temps.
I un cop hem repassat els detalls de la previsió del temps, arriba ja la part final d'aquest informatiu, però no ens acomiadarem sense repassar abans les notícies que ja han format part. Començant per la que encapçalava aquest informatiu, el Consell de la República i l'Assemblea Nacional Catalana mantenen viu el resultat de l'1 d'octubre. Ho van fer palès en un acte celebrat ahir al vespre al CER de l'Escala. Recorden l'1 d'octubre del 2017 com el dia en què Catalunya va decidir ser independent. En terreny polític també i de mobilització ciutadana, Interior ha rectificat la sanció que va emetre el regidor de Gent de l'Escala, Xavier Ballesta, per desobediència. Una sanció que pujava fins a 600 euros, però que ha estat rectificada, ha estat treta, degut a un error en la instrucció. Recordem que aquesta sanció arribava en el marc de l'acte independentista de la Diada Nacional de Catalunya a la plaça de les Escoles. Ha començat la 7a edició del taller de restauració de barques, a Drassana Sala. Hi han apuntats un total de 8 alumnes, entre ells 4 que repeteixen d'anteriors edicions, amb l'objectiu d'aprendre a restaurar i treballar les embarcacions de fusta. En esports, aquest dissabte arriba la nova edició de la cursa solidària Uncu Trail i participen 4 grups de l'Escala. L'objectiu, recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. L'agenda d'activitats i la previsió meteorològica amb aquesta bonança de l'estiuet de Sant Miquel que s'allarga les primeres setmanes d'octubre, hem completat l'informatiu local d'avui, de dijous dia 2 d'octubre de 2025. Qui us ha parlat? Sergi Corral. Ens hi tornem a trobar a les edicions informatives al llarg d'aquesta tarda de dijous. Per la meva part, desitjar-vos que passeu molt bona tarda i que feu molta, molta bondat. A reveure'm.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
Salut, amics senderistes. Què tal? Com esteu? Esteu preparats per una nova aventura? Si la resposta és negativa perquè no ho teniu massa preparat, no patiu gens ni mica, perquè des d'aquest programa us donem moltes idees. Senderisme, excursionisme i viatges són la nostra raó de ser. En 25 minuts fem una proposta de cadascun d'aquests àmbits. Per començar, com pertoca, els presentem en el nostre sumari. Sant Daniel és una petita i frondosa vall encaixada en els darrers contraforts de les Gavarres i a les portes de la ciutat de Girona. Un racó que bé val una passejada. Qui ens hi porta per descobrir els seus encants naturals i patrimonials és el guia i acompanyòleg de Sorbus, en Cesc Comte. Camina que caminaràs i al Pallars acabaràs. No sabem si algú s'ha inventat mai aquest eslògan, però en tot cas, avui el podem fer bo. El Xavi Tió ens proposa una ruta senderista a la Serra de la Freixa des del poblet de Llagunes, que forma part del municipi de Soriguera. Com no, el Pallars Sobirà. I els quaderns del viatger, segon i darrer capítol, on la Cristina Duró ens enumera els 10 indrets imprescindibles de la ciutat japonesa de Kyoto. Avui, el segon 5. I ara engeguem amb el programa, però no ens agrada fer-ho sols. Ja sabeu que ens encanta que vingueu amb nosaltres. Veniu? Doncs va, que marxem. Ter, Unyà, Güell i Galligants. Quatre vies d'aigua que han fet que Girona sigui anomenada, entre altres maneres, la ciutat dels rius. Ens interessem pel germanet petit. Petit, però podríem dir que rebel, el Galligants. Un curs fluvial de pocs quilòmetres de recorregut que neix a les Gavarres, davalla d'est a oest i s'encaixona just abans de saludar el Pla de Girona i fondre's amb l'Unyà. El seu pas llaura la protagonista del dia, la Vall de Sant Daniel. La Vall de Sant Daniel és un petit reducte frondós i tranquil al nord de la ciutat. Vist al mapa, és com un vano amb l'estreta base a l'oest, on s'ajunten l'Unyà i el Galligants, i que es va obrint cap a l'est, arrecerat pels darrers contraforts septentrionals de les Gavarres. Té un gran interès ecològic, paisatgístic i patrimonial, i el volem conèixer amb l'ajuda del Cesc Comte, guia de natura de l'empresa Sorbus i acompanyòleg, com ell mateix es fa dir. Aquesta és la carta de presentació que ens fa en Cesc d'aquest indret tan peculiar situat al nord de la Immortal.
Sobretot l'entrada és molt encaixonada entre la muntanya de Montjuïc i la zona del barri vell de la catedral de Girona i la muntanya de l'O. Després s'obre com un ventall, hi ha camps també, hi ha una zona més agrícola, però l'entrada és una zona, diguem-ne, gosta, és molt tancada. I antigament aquesta orientació i el fet que fos enfonsada respecte dels turons del voltant, aquesta vall es deia la Vall Tenebrosa, la Vall Ombrosa o la Vall Profunda.
El poble de Sant Daniel va ser municipi fins que l'any 1963 Girona el va fagocitar. Això no li ha impedit, en Cesc, que sigui el barri més natural i el pulmó verd de la ciutat, o un dels pulmons verds de la ciutat. Paisatgísticament, és un autèntic mosaic.
És com un mosaic de diferents ecosistemes, de diferents paisatges. Hi ha la zona urbanitzada, que podríem dir està al voltant de l'entrada, seguint el barri vell de Girona fins a la zona del convent de Sant Daniel, i de les quatre cases en el vessant de Soleil. Hi ha quatre camps que pocs es treballen avui dia ja, i el bosc que gairebé es pot dir que no es treballa ja.
El monestir benedictí de Sant Daniel dona nom a la vall. Se situa al costat del Galligants i a l'est del nucli urbà propi de Sant Daniel. Més que mil·lenari, és un lloc que en Cesc ens recomana molt de visitar sempre que estigui obert.
El monestir benedictí és el monestir de Sant Daniel, que dona nom a la vall també, i que va ser fundat per la comtessa Ermessenda. A l'any 1015, el bisbe Pere Roger va vendre a Ramon Borrell les propietats que la seu tenia per la zona de la vall de Sant Daniel i que havia marcat tota la història de la vall, igual que molts llocs de l'església era qui manava. Pere Roger era el germà de la comtessa Ermessenda. No va vendre la seva germana, va vendre el seu cunyat. Però automàticament després Ramon Borrell va morir i va quedar propietari amb tots els títols la comtessa Ermessenda. I va fundar el monestir ara ja fa més de 1000 anys. Té un claustre de dos pisos maquíssim i hi ha una comunitat de monges benedictines molt amables que fan activitat per a la gent, tenen una mica d'hospedaria, un lloc molt agradable per anar-hi a fer una mica de recés.
Un altre element molt representatiu de la vall són les fonts, fins a una dotzena. Creen un ambient humit i ufanós que es desmarca una mica del paisatge característic del massís de les Gavarres, com ens explica el Cesc.
A les Gavarres, un dels valors ecològics que hi ha és precisament les rieres, les zones aquestes una mica més fondes, perquè a la que te'n vas més amunt,